Serem un sol, crida la grada, que soni un cam a mitjanit, que som el club.
Bona nit, és diumenge, són les 11, som al club i el tindrem obert fins a les 12 aquest diumenge, que ens deixa l'empat de l'Atlètic de Madrid al camp del Betis. Betis 1, Atlètic de Madrid 1. Ha empatat l'Atlètic de Madrid al camp del Betis en un partit que ha començat guanyant i que ha pogut perdre. L'Atlètic de Madrid continua líder amb aquest punt, però també continua deixant-se molts punts en aquesta segona volta. L'endemà del clàssic que va perdre el Barça i que deixa la Lliga de la següent manera. Atlètic de Madrid, líder, 67 punts. Madrid, segon, amb 66 punts. Barça, tercer, amb 65 punts. En dos punts, l'Atlètic de Madrid, el Madrid i el Barça. El clàssic l'ha acompanyat certa polèmica arbitral alimentada per les queixes de Koeman, que potser tenen més a veure amb el context i amb el que va passar entre l'Anglès i Ramos al clàssic del Camp Nou a la primera volta que amb el que va passar ahir. En parlarem només una mica d'aquesta polèmica arbitral. El Madrid s'han quedat sense el seu jugador multiusos, Lucas Vázquez. Fins a final d'aquesta temporada no tornarà a jugar. Ahir va topar amb Busquets, genoll amb genoll. El van canviar encara la primera meitat i avui hem sabut que ja no tornarà a jugar aquesta temporada perquè té un esquinç als lligaments del genoll. A més del Betis, un Atlètic de Madrid 1, avui a primera també s'han jugat. El Villarreal 1, Osasuna 2, el València 2, Real Societat 2 i el Valladolid 1, Granada 2. Demà juga el Celta-Sevilla. A segona, l'Espanyol acaba de guanyar un partit importantíssim 2-1 contra el Leganés amb dos golaços. El primer de Dardé, només començar els 30 segons i gairebé des del mig camp. El segon de Nico Melamed, el 2-1 amb una volea mitja tisora des de dins de l'àrea. Raúl de Tomàs ha fallat un penal, era el 2-0. L'ha fet Panenka i ha anat al travesser i el gol del Leganés el podrien haver anul·lat per un fora de joc posicional. El Sabadell aquesta tarda ha empatat a un contra el Cartagena, un rival directe a la nova Creu Alta. Són 9 empats consecutius a casa del Sabadell. Ahir el Girona va perdre el camp del Rayo i amb tot això la classificació de segona deixa l'Espanyol líder amb 2 punts més que el Mallorca, que és segon, però atenció, amb 10 punts més que el tercer, que és l'Almeria. El Girona queda 6 punts del play-off, ho té difícil, i el Sabadell continua en zona de descens a 3 punts de la salvació. Aquesta tarda s'ha jugat un altre clàssic, el clàssic de la Lliga CB, i el Barça també l'ha perdut. Barça 85, Madrid 87. El Barça ha estat a punt de guanyar un partit que no mereixia perquè ha anat sempre per darrere. Això del mèrit ho ha dit el mateix Saruna Jasikevicius després del partit. Pau Gasol ha jugat 9 minuts, no ha fet cap punt, ha agafat 3 rebots. Va estar millor divendres contra el Bayern que no pas avui contra el Madrid. El Barça queda 3 victòries del Madrid i molt complicada la possibilitat d'acabar primer la fase regular de la Lliga CB. La penya acaba de perdre a casa amb claredat contra el Gran Canària. Ahir va perdre el Manresa, un partit que semblava que tenia guanyat a la pista de l'Obradoiro. I el Barça d'hoquei patins acaba de perdre de manera contundent 6-2 contra el Benfica i queda fora de la Final Four de la Lliga Europea. Feia anys que el Barça no perdia per tants gols. I atenció, perquè el Reus i el Noia tampoc no han pogut superar aquesta fase de l'Uso a Portugal i per primera vegada en la història de la Lliga Europea, des de l'any 95, cap equip català competirà a l'última fase de la competició. A vegades s'ha fet final a 8, a vegades Final Four, com aquest any, i a vegades final directe. Doncs per primera vegada en 25 anys, cap equip català en la fase final de la Lliga Europea d'hoquei patins. S'està acabant el diumenge, comencem, que no tenim tota la nit.
El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
A mitjanit a Catalunya Ràdio cada diumenge a les 11 de la nit per recollir el cap de setmana futbolístic i esportiu, edició del diumenge 11 d'abril, un diumenge que també ens està deixant el desenllaç del Masters d'Augusta. De moment es manté líder amb totes les opcions per aconseguir la victòria final el japonès Matsuyama, que té 5 cops menys que el nord-americà Zalatoris, la sorpresa del Masters. I atenció a la jornada final que s'està marcant. John Ram s'ha col·locat tercer, però ho té impossible, 7 cops de Matsuyama. El Nàstic ha empatat i el Barça B ha perdut en el playoff per pujar a segona A. El Cullà 1, Nàstic 1 i Eivissa 2, Barça B 1. El Nàstic queda segon i el Barça B tercer. Encara queden 4 partits per acabar aquesta fase. El Sabadell ha guanyat la Copa Femenina de Waterpolo, 11-9 contra el Mataró de Dani Ballart, a la final a la Pere Serrat de Sant Andreu. Medalla catalana a l'Europeu de Rem, l'Ampostina Aina Cid ha aconseguit el bronze fent parella amb la càntabra Virgínia Díaz, el 2 sense timoner. Una notícia històrica per al rugbi català també ens deixa aquest diumenge. El Sant Cugat ha aconseguit per primera vegada la seva història l'ascens a la divisió d'honor femenina després de guanyar el Buc Barcelona per 7-38. La final de la Lliga d'Hockey Gel es posa 2-0 a favor del Barça, ha guanyat els dos partits al Puigcerdà. Ara la final s'ha de desplaçar a la Cerdanya per afrontar els dos pròxims partits. Tot això el dia que han mort dues personalitats importants del bàsquet català: Enric Piquet, durant molts anys president de la Federació Catalana de Bàsquet, i Miguelito López Abril, exjugador del Barça, del Manresa i de la Penya. Descansin en pau. Passarem l'estona en bona companyia, com sempre, per exemple, amb l'Oriol Domènech. Ori, bona nit.
Bona nit, Xavi.
Amb la Sònia Salmà. Sònia.
Hola, bona nit.
I amb el Ricard Torquemada. Ricard.
Bona nit.
Després saludarem més convidats. Tot a punt. És el cap de setmana del Clàssic, però aquest diumenge ha passat moltíssimes coses, com per exemple l'empat de l'Atlètic de Madrid al camp del Betis, empat a 1, s'ha avançat l'Atlètic de Madrid amb gol de Carrasco, ha empatat el Betis encara la primera meitat, un gran gol de Cristian Tello després d'una molt bona combinació del Betis en atac, no hi havia ni Suárez ni Llorente, a mi m'ha semblat que avui ha jugat millor l'Atlètic de Madrid que les últimes setmanes, però ha empatat, s'ha lesionat Joao Félix, que l'han retirat només començar la segona meitat, i l'Atlètic de Madrid, que continua deixant-se punts pel camí. Manté el lideratge de primera divisió amb un punt més que el Madrid i dos punts més que el Barça, però no acaba d'aconseguir retrobar-se amb les victòries. Què us ha semblat el partit de l'Atlètic de Madrid, Uri, l'has seguit?
Sí, com dius tu, una imatge diferent de la del Pizjuán de la setmana passada. La setmana passada van anar a conservar el resultat i al final van perdre. Avui, com a mínim, la setmana passada el Suárez sol en punta, fins que no va entrar Correa. Avui, com a mínim, han jugat amb dos puntes, amb Correa i Joao Félix. Han demostrat ganes de guanyar. A la segona part els hi han passat les cames. Estan arribant fulls de final de temporada.
Però han acabat a l'àrea del Betis.
Els últims 5 minuts han tingut un parell d'ocasions bones. Jo crec que avui havien de guanyar sí o sí. Jo crec que avui, amb una victòria, doncs, haguessin tornat a confirmar-se com a favorits de la Lliga, amb un empat, tinguent el Madrid a un punt i el Barça a dos, amics amb... Des de fa setmanes ja ho deia, no? Però a mi s'han visualitzat dificilíssim que aquest equip guanyi la Lliga.
Ricard.
Doncs que vam començar ara fa una setmana amb l'ascensió de Luis Suárez i va avançar la setmana amb la lesió de Luis Suárez i la lesió de Joao Félix avui, la lesió de Trippier avui. La veritat és que l'Atlètic de Madrid se li està complicant la vida perquè són baixes que poden pesar. Jo crec que el millor per l'Atlètic de Madrid és que continua líder i aquest és l'únic punt ara mateix on s'hi pot agafar. És evident que ha perdut, diríem, força. Jo crec que l'empat d'avui, bé, és un resultat que podia passar, no? Jo crec que avui l'Atlètic de Madrid amb una derrota sí que quedava molt tocat perquè ja no quedava ni com a líder. El que passa és que s'ha quedat amb el regust de les últimes dues oportunitats de Correa que podrien haver canviat alguna cosa. Jo el mantinc viu. Crec que aquesta és una jornada que pinta molt bé pel Madrid, però a mi em sorprendria molt que el Madrid mantingués aquesta línia. El Madrid també està arribant molt cansat, els canvis de Zidane ahir ho demostren, i per tant veurem qui sobreviu més a una situació general d'esgotament en aquesta recta final de temporada.
Ara afrontem una mica la visió general de com queda la Lliga. Falten 8 partits perquè finalitzi el campionat. Sònia, tu, partit de l'Atlètic de Madrid, què et deixa?
A mi em sembla que ha començat bé l'Atlético i la primera part, per exemple, la podríem salvar, però hi ha hagut molta estona de la segona part que no és d'un equip que aspiri a guanyar la Lliga. Vaja, em sembla que els ha dominat el Betis i que el Betis ha tingut fins i tot opcions de poder endur-se també la victòria. És cert que la sensació final que tindrà l'Atlético és que ha tingut aquelles dues oportunitats de Correa, però em sembla insuficient el que ha fet a la segona part l'Atlético per endur-se el partit. Fa setmanes que jo estava d'acord amb el que deia el Torquemada, que l'Atlético tard o d'hora ha de sortir del seu trac, però clar, és que mires i dius 17 punts de 33... És que ara mateix la
vinga
dinàmica...
Vinga a fer números, porteu tot l'any fent-vos números.
Sí, però és que 17 punts de 33
els del Madrid,
és dinàmica
els de l'Atlètic
d'Europa League.
Sí, no, és dir, no, és que si continua així, seran clar, números de descens.
És cert que ara,
de
que ara té,
home,
és cert
ja, ja no té temps de
calendari... Ara té el calendari... Et diré que el partit de la setmana vinent, en teoria... en teoria l'ha de guanyar ja, però és que és allò, cada setmana esperem, no, ara s'aixecarà ja l'Atlético i no s'aixeca
juga,
i és més, reben no reben l'Òscar la setmana vinent?
Ara t'ho confirmo. Juguen a casa, crec
ara,
que és diumenge
a
un quart de cinc.
Sí, és Eibar, és Eibar.
És Eibar, ah,
és Eibar perquè és que, Eibar, que és, és que ara passem de la jornada 30a a la 33a. O sigui, heu d'entendre el calendari de la Lliga. No va la 31a ni la 32a.
Sí, exacte. Jo he mirat l'aplicació de... I és veritat que és el 22 d'abril.
Contra l'Atlético. Van guanyar perquè Oblak va per un penal a la final, també.
Sí, perquè el que passa que l'Eibar aquest any... fa pinta que sí que baixarà.
I és que a cada partit acumula baixes i dius, home, i el Barça i l'Atlético, eh? El Barça i el Madrid, vull dir. Sí. Però és, fa la sensació que l'Atlético les nota més que els altres dos.
Jo us dic una cosa, si l'Atlético perd aquesta lliga, jo crec que l'Atlético s'ha de replantejar el cicle de Simeone.
Totalment. Sí.
Bé,
jo crec que no només l'Atlético, o sigui, jo crec que hauria de partir del propi Simeone.
Sí,
ja porta pràcticament porta 10 anys, crec que va arribar al 2011 i després de 10 anys i de perdre aquesta lliga, si la perden, jo crec que hauria de ser més ell que no el club el que ha fet un pas al costat, perquè jo crec que aquesta lliga si l'acaba perdent hi haurà un punt d'entrenador, perquè el Madrid i el Barça van a guanyar els partits, l'Atlètic de Madrid avui encara, però no et dona la sensació que s'estigui jugant la Lliga i de què va guanyar els partits.
És que
va
fins i tot jugar... avui, Uri, amb el 0-1 és quan tornen enrere, surten molt valents, però quan es tenen l'avantatge tornen a allò que Simeone els ha injectat des que és entrenador de l'Atlètic de Madrid. És molt difícil canviar la personalitat d'un dia per l'altre, d'un any per un altre, i encara que l'Atlètic de Madrid aquest any hagi tingut una, en algunes fases una opció i una proposta més proactiva, quan arriba el moment clau, la naturalesa és la naturalesa.
Simeone, ara parlarà Simeone, l'estem esperant, l'escoltarem que sigui una miqueta per veure com ha rebut aquest empat a un al camp del Betis del seu equip, però és la setmana del Clàssic, l'Atlètic de Madrid no ha guanyat el camp del Betis, la Lliga es posa en dos punts i hem de fer enquesta. La pregunta de sempre, de 0 a 10, les opcions del Barça per guanyar aquesta Lliga. És una pregunta simple, incompleta, però és la nostra i la defensem, perquè ens estimem. A veure, Uri, de 0 a 10, després del que ha passat aquest cap de setmana, la derrota del Barça al camp del Madrid, l'empat de l'Atlètic de Madrid al camp del Betis, com ho veus?
Jo seré una mica incoherent amb el que he dit els últims dies, i li poso un 7.
Un 7? No està malament.
Jo et dic que soc incoherent perquè jo havia dit que entre Barça i Madrid el que sortís més millor d'aquest partit seria el favorit. O sigui, hauria de dir que el gran favorit per la Lliga és el Madrid.
Encara veus el Barça per davant.
Però encara veig el Barça, sí.
Sònia.
3,5 pel Barça, 3,5 pel Madrid, 3 per l'Atlético.
3,5 pel Barça. Ricard.
3.
3. Avui el Jordi Costa no és el club de la mitjanit, ens ha fet el salt al gol a gol, però nosaltres el volem fer partícip. Si poseu Esport 3, l'escoltareu. Si us agrada molt el Jordi Costa, poseu Esport 3, que el tindreu allà. Però ens ha deixat el seu pronòstic.
Jo baixo les opcions del Barça del 7 al 5. Partit del Barça en un dia decisiu em va semblar insuficient. Veig el Madrid molt fort competitivament en el tram final, però hi ha molt poca diferència i encara queden molts punts.
Un 5 li posa el Jordi Costa a les opcions del Barça mentre esperem Simeone. No arriba al 5, eh? La mitjana de les vostres 4 votacions.
4 i mig, no?
Sí, més o menys. Sí, sí, 4 i mig.
És que ja a l'últimes votacions ja havia baixat això, no? Perquè tu vas votar, si votessis tu, tornaries a pujar.
Va,
és
votaré.
Que si
tenim més vots pendents,
Xavi,
tenim més vots pendents.
Si superéssim el 5, voldria dir que estem donant el Barça com a favorit per guanyar la Lliga. Que és el que ha fet l'Oriol, per exemple. I clar, tal com està la classificació, és molt difícil veure un favorit clar.
Sí, sí, sí. Home, ara mateix està... Es presenta apassionant la recta final de la Lliga. Poden passar moltes coses i faltant dues jornades que ja tinguem campió, però ara sembla que serà un frec a frec i potser entre tres equips gairebé fins al final. No surt Simeone, així que anirem guanyant temps, agafem una mica d'aire i ens centrem en el clàssic.
Els diumenges d'11 a 12 de la nit,
a casa tinc formigues,
al Club de la Mitjanit,
vaig trobar-les un matí,
a Catalunya Ràdio,
sobre el marbre de la cuina, i cap producte les ha fet fugir.
Bona nit. En el sorteig del Super Show cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat...
35.296, 3, 5, 2, 9, 6, de la sèrie 5.
I també 4 números i sèries més han obtingut cadascun un supersou de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Pots consultar-los a juegos11.es. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu que reparteix il·lusió. Bona nit. I recorda, amb els sortejos de l'11, la il·lusió es compleix.
Ja fa una temporada llarga que a Catalunya Ràdio hi ha un programa que m'agrada molt. Li diuen Lo Búnquer. Tres són, dos xicots i una noia. No sóc de massa riure i allí me fan riure i és molt bo. Expliquen la vida de persones que està escrita en noveletes i la fan a la seva manera, amb un desparpajo que te'n rius sense ganes.
Lo Búnquer. Dos xicots i una noia explicant novel·letes amb desparpajo. De dilluns a divendres a les 10 de la nit a Catalunya Ràdio. El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
Som al Club de la Mitjanit cada diumenge a Catalunya Ràdio. Aquesta nit amb la Sònia Gelmà, el Ricard Torquemada, l'Oriol Domènech. I ara saludarem dos amics més del programa per parlar del clàssic, però abans parla Simeone.
Pues aquí estamos con Diego Simeone, con el Cholo. Diego, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches.
¿Sumas un punto o te has dejado dos?
Primer tiempo muy bueno. Tuvimos varias situaciones para poder ampliar el marcador, no lo logramos, el arquero estuvo muy bien, hizo una gran parada, sobre todo la de Saúl de cabeza. Apareció el gol de ellos en la única acción peligrosa que generaron, y bueno, y apareció el segundo tiempo con la ansia, con las necesidades que teníamos los dos por querer ganar el partido. Creo que se vio un partido donde los dos buscaron ganar. Erraron goles ellos de contragolpe en alguna situación, nosotros erramos goles en el final. Partido de final de temporada, donde todo está al rojo vivo, como le gusta a todos.
Vale, pero ¿te vas con la sensación de que te dejas dos puntos sin sumar o que has sumado uno?
A ver, nosotros siempre valoramos lo que hay. Nos tocó llevarnos un punto, buscábamos los tres, no lo pudimos llevar, así que a seguir en esta posición peleando partido a partido.
Sé que no Simeone amb Ricardo Rossetti, vaja, no sé si és que està content o descontent pel punt. No l'he sabut interpretar aquesta nit de Simeone, però vaja. Centrem-nos en el clàssic. 24 hores després, esteu més contents que descontents del partit que va fer el Barça? Sònia, per exemple.
No, més contenta no. El que passa és que tal com ha anat la temporada, les decepcions ja s'assumeixen d'una altra manera. I jo crec que tots tenim un punt de realisme de pensar que aquest Barça tampoc està per grans coses. Però clar, de tant en tant ens engresquem, perquè ara el Barça, just abans de l'aturada, era el millor moment de la temporada. Aleshores, el partit de Valladolid van pensar que era un accident, però resulta que és que al Barça li han tornat a agafar el sistema de Koeman i haurà de tornar a reinventar-se. I és que a mi va haver-hi moments al partit que em va fer por que el Madrid realment li fes mal al Barça.
Sí, sí, és a dir, després, vaig veure amb molt el 2-0 a prop, i el pal de Valverde... Sí.
És cert que la sensació final del partit és que si l'Aix xuta 2 centímetres més avall, acabes empatant el partit.
És veritat.
Però en el transcurs del partit a mi em posen al davant 2-1 i el firmo.
Uriah, tu, el partit del Barça, com et va deixar ahir? I avui, si has pensat, has vist resums, no. Quina reflexió et mereix?
Preguntant el tema de content-descontent, molt descontent.
I aquest descontentament ha anat augmentant? A mi m'ha passat això.
Que t'ha anat augmentant?
Sí.
No, jo tinc el mateix que ahir la nit. Potser perquè les expectatives que jo tenia eren massa altes. Sí, jo estava convençut que el Barça donaria una molt bona imatge a Valdebebas i que podria guanyar el Madrid, tot i que el Madrid també venia de fer bon futbol. Però jo crec que la imatge va ser molt fluixa. La primera part, amb molt poques idees, i la segona, sí que, com diu la Sònia, no? Al final haguéssim pogut celebrar un empat, però la segona part va ser contra un Madrid molt justet. I sí que és cert que el Barça en algun moment va tenir un punt de mala sort, però també el va tenir el Madrid, perquè tu ara ho heu comentat amb el 2-0 el pal que va tenir, però inclús també després del 2-1...
Té una cross molt, molt clara.
La que se'n va a Vinícius, que li passa a Araujo, van tenir 2 o 3 contres...
I cross amb el cap a Portavulla, pràcticament, que l'envia fora.
Jo crec que Koeman també haurà pres bona nota del que va passar ahir. Parlant molt del sistema dels tres centrals o no, jo sempre havia comentat que jo crec que Koeman li duraria mentre l'equip anés guanyant. Jo crec que el partit d'ahir marcava un abans i un després. Jo crec que el Barça no seguirà jugant d'aquesta manera amb Dembélé. Al final, el sistema d'ahir, amb el que comença el partit, és molt pobre per un equip com el Barça. És amb Dembélé sol en punta, omplint molt al mig del camp...
Si el rival t'espera, no? Ricard, has pogut revisar el partit?
No, encara no.
Encara no. I en el record que deixa, que ens pots explicar?
Doncs mira, jo crec que som on havíem de ser i som on érem i som on som. Jo tinc les... A mi no em va sorprendre gaire el partit, sí tàcticament, la idea de Zidane, no des de la perspectiva del Barça. Jo tinc la sensació que el Barça és una criatura que volem que creixi ràpid, però els temps no els marquem nosaltres, els marca, diríem que la vida, i que per tant això va al ritme que ha d'anar. És una qüestió, com deia l'Oriol, d'expectatives, i ja entenc que depenent de les expectatives que tinguis una sensació avui o una altra, però jo crec que el Barça és un èxit que competeixi la Lliga fins al final aquesta temporada. Per mi el termòmetre de la temporada és la final de Copa del pròxim cap de setmana, perquè crec que aquesta sí que és una final i un dia on el Barça no pot fallar. És a dir, si aconsegueix competir Lliga i Copa fins al final, la Copa la té a 90 minuts, i en una temporada que per mi clarament és de supervivència competitiva, no de projecte. Hauríem d'anar a com es va construir aquesta temporada, des d'on neix, amb quina planificació, vaja, sense planificació directament. Per tant, és una temporada de supervivència. Per mi, ja sé que els resultats manen, per mi la clau és el moment que aquest projecte deixi de ser de supervivència per ser un projecte orientat. I aquí tinc dubtes de la directiva de Laporta quan marcarà l'inici. És a dir, quan marcarà l'inici del seu projecte futbolístic. I quan dic projecte futbolístic, va de dalt a baix. Va des de idea futbolística, entrenador i plantilla, per executar allò. Perquè el que està fent el Barça ara amb Koeman, i el que ha fet molt bé Koeman, i el que se li ha de reconèixer molt bé a Koeman, és pura supervivència. Però hi haurà un moment en què haurem de sortir d'aquí. I dintre d'aquesta línia de supervivència, doncs el Barça va anar amb un equip molt tendre a jugar un partit a Madrid contra un Madrid que no està per festes, però que té un equip amb molta qualitat individual, que sap interpretar molt bé els ritmes del partit perquè ha jugat molts partits, i sobretot quan arriben els partits importants, i que per tant va fer les 4 coses bé que havia de fer. Fins i tot Zidane, diríem, que va fer el que és llest i no gaire generós futbolísticament, sinó intenta trobar 3 coses que sap que li pot donar el seu equip i que pot trobar descoberta al Barça. I per tant, jo crec que el partit es va moure en allò que podia ser i com es mourà, jo crec, el final de Lliga en allò que el Barça pot donar, que és que encara que vulguem que doni més.
El Madrid va acabar jugant amb Odriozola,
sí.
Que el pobre em fa patir cada cop que el veig jugar, Marcelo i Isco.
Sí, sí, no, els camins del Madrid semblen un regal pel Barça. També tenen la Champions, és que ells tenen la Champions el dimecres a Anfield,
D'actuacions individuals en parlarem, no?
No ho sé, si vols sí, en parlen.
Bé, sí.
No, és que per mi és desesperant, i a més jo ja ho vaig dir el dia que vaig venir a la TDT quan ens va eliminar el PSG, lo de Dembélé i Griezmann. Sí, que els dos fitxatges més cars de la història del Barça facin el paper que van fer a París i que van fer ahir. Un, Dembélé sembla que ho intenti, però no se'n surt. I el de Griezmann és desesperant, perquè surt i no aporta absolutament res.
Sembla que el partit va passar la pilota en la central d'Alba per Minguesa.
No, i tu vas comentar, aquella ocasió de gol que va fallar...
No la pot fallar.
Que no sé si era fora de joc o no, hauria anat molt al límit, però com a mínim aquell rematant entre els tres pals.
Sí. Dembélé jo crec que surt perjudicat per
la posició.
Per la posició que el col·loca Koeman, que amb espais per ell és a camp obert, et matxaco amb la meva velocitat,
sí, sí.
Però si el Madrid, Zidane, diu, escolta, em juguem a casa contra el Barça, però a mi no m'importa fer un pas enrere i no deixar-li espai a aquesta criatura.
I l'equip se sent segur així i, escolta, és el millor que podem fer.
Jo crec que és un damnificat.
També
dic
una cosa, l'estoreta que va tenir la segona part d'extrem se la veu una miqueta més, però tampoc no va ser desequilibrant.
No, és veritat.
Però a Dembélé el perjudica una posició que l'ha beneficiat. És a dir, justament també hi ha un moment d'explosió de Dembélé quan juga en aquesta posició. Vull dir que... Però tornem al mateix. Koeman improvisa. Està improvisant. No podia imaginar anar a jugar a Madrid, a jugar-se la Lliga amb tres centrals, dos laterals llargs, Dembélé de nou, i l'Aix com a revulsiu, Minguesa com a millor futbolista. Tot això al mes d'agost era ciència-ficció. O sigui, per tant, no és un projecte... orientat, enfocat, i per tant per mi, torno a dir, la clau és en quin moment posarem tot això damunt la taula i direm què volem ser, a què volem jugar, amb quins futbolistes, amb quin entrenador, quin pla volem executar, com el podem descriure, perquè això d'ara són els instants finals d'una temporada que jo crec que el Barça ha salvat amb molt bona
hauria ser aquest estiu, no?
Sense això... Això que dius, Ricard, que tot parteix de la improvisació i que estàs sobrevivint, el que ho fa també molt dolorós és que el Madrid també és un projecte d'alguna manera decadent en les seves peces i que és molt poca cosa, i que si el Barça arriba a fer el plantejament que fa el Madrid ahir, aquí tampoc... És a dir, jo ara mateix, si fos aficionada del Madrid, tampoc estaria especialment satisfeta en el partit
però
de
Madrid. Però és que els aficionats del Madrid i els del Barça són diferents.
Però que el Madrid surti a quedar-se tancadet al darrere
demostra com està el Madrid, no?
Clar, per això et dic que encara ho fa més dolorós que el Madrid estigui així i el Barça sigui incapaç.
No, però a mi és que jo no miro el Madrid per valorar la nostra salut.
El cas d'ahir era el partit, s'enfrontaven un contra l'altre, per tant has de mirar el teu rival, no? I el teu rival d'ahir no era cap gran cosa, com perquè
per moments
semblés que et pogués golejar.
Home, li va clavar 3 al Liverpool dimecres, no sembla gran cosa.
Jo crec que el partit va ser bastant diferent, no?
I gent com tu tem que pot guanyar el doblet, per tant, per no ser gaire gran cosa. És a dir, que sí que molt bé, però que després esteu el veieu campió de tot. O sigui que una mica contradictori sou, perquè, clar...
Bé, Ricard, campió de tot no el veig perquè donen les mateixes opcions a la Lliga al Barça que al Madrid.
Bé,
jo crec que el problema que té el Barça és contra els equips grans, però el Barça, en general, dintre de les seves possibilitats, últimament... ho està fent prou bé i de manera prou regular, i per tant li dono opcions.
On té el problema el Barça està sent aquesta temporada quan juga contra un equip gran.
Sí.
Marta Carreras, bona nit.
Bona nit.
Has revisat els resultats del Barça aquesta temporada contra el Madrid, contra el PSG, contra la Juve...
I un drama.
L'Atlètic de Madrid...
Sí, sí, i un absolut drama, perquè ara ho dèieu, aquest equip encara ha de créixer, sigui per aquest motiu, perquè el projecte encara s'ha de perfilar, sigui perquè les individualitats no apareixen. El fet és que si mirem, i ho vam repassar l'altre dia, el tot costa també, mirem els rivals grans, i em refereixo a Sevilla, Atlètic de Madrid, Madrid, i també, per exemple, hem mirat la Juventus a la Lligueta i al PSG, només ha guanyat el Barça contra el Sevilla a finals de febrer la Lliga, contra el Sevilla, remuntant-li també les semis de Copa, i un dels dos partits de la Lligueta de Champions a la Juventus. La resta, res a la Lliga.
Van empatar a París, però a París el Barça va ser superior al PSG. Ja no només són els resultats, sinó la sensació que no et pots imposar a equips de determinat nivell. Vosaltres per què creieu que això passa, Ricard?
Home, perquè justament agafant el fil de la Sònia, quan parla de que el Madrid també és un projecte de cadena, em sembla que ha dit, no? Si no m'equivoco,
sí.
Jo crec que és que no té res a veure. Un és un projecte madur, que va cap a la decadència, si vols, però madur, i un altre és un projecte incipient que torno a dir, que va amb bolquers. És que són dues circumstàncies absolutament diferents.
Per tant, em sembla que la lliga que ha fet el Madrid també doncs és molt defectuosa.
Doncs això és el que et vull dir. Per tant, a 38 partits, el Madrid no, però en els partits contra els grans, la maduresa i el fet d'haver estat un equip guanyador durant molts anys li dona la capacitat per jugar la carta aquells partits.
És que no n'ha perdut cap, de partit gran. Cap, això, 7 victòries, doncs, un empat.
Doncs aquí vull dir que és que no tenen res a veure les dues situacions. Per això jo dic que a mi mirar el Madrid no em serveix de res ara, ni em provoca més dolor ni menys. O sigui, perquè som a diferents escenes. Ells estan a unes escenes finals i, per tant, viuen encara de la potència que tenen des de la maduresa. I nosaltres som a les escenes inicials i ens costa posar-nos drets i caiem. I cada cop que tenim un rival gran, i aquesta ha estat una tesi que hem anat valorant durant tota la temporada, però crec que la podem ja mantenir, i falta un partit al Camp Nou contra l'Atlètic de Madrid, que jo crec que pot acabar de rodonir-ho. Espero que la final de Copa no sigui un capítol semblant. Doncs no, aquesta temporada no toca. És que no toca. I el futbol és tan dolorós i tan cruel que ens ho posa aquí. Ara, des del punt de vista, com diu la Sònia, de regularitat, home, el Barça ha tingut una ratxa, ja m'ho direu, 50, no sé quants, de 50...
Ara no em sumis punts tu, eh?
No
eren... m'has deixat sumar-los per
l'Atlético. No, dic que sou els que dieu vosaltres, no? És que jo no me'l sé.
Sí,
és que els he sentit
el
tot costa durant tota la setmana.
Gener, des del gener ha tingut l'empat
51
del
de 57
Càdiz.
O una cosa així,
sí,
dèieu.
No? Sí, és molt bona ratxa.
Doncs, vull dir que a llarg termini el Barça ha estat molt competitiu, però quan s'ha trobat un rival gran... doncs ha demostrat que encara es tendrà, jo crec.
Marta, del 0 al 10 necessitem pujar la mitjana. Opcions del Barça per guanyar la Lliga.
6.
Un 6.
L'he pujat, perquè ja he vist que heu donat uns números absolutament desastrosíssims.
Ens apropem al 5. Amb el teu 6 ens apropem al 5. I jo crec que ara ens aproparem una mica i el superarem, perquè ara ens espera l'Àlex Delmas. Després obrirem la finestra mínimament el tema arbitral, però ara toca Futbol Club del Mas.
La meva mana està malalta, és una grip amb febres altes. Avui anàvem a sopar.
Marta.
Tenia moltes ganes.
Marta.
Digue'm, Xavi.
Que no t'he acomiadat. Bona nit.
Bona nit.
Àlex Delmas, com estàs?
Bona nit, què tal? Bé, també.
A veure, puja'ns l'enquesta. Del 0 al 10, opcions del Barça per guanyar la Lliga.
Jo em mantinc amb el 7, home.
El 7?
El pugem. Sí, és una Lliga que encara han de passar moltes coses, i tot i que avui estem una mica de baixada, jo crec que encara queda... Jo veig el Barça amb opcions.
Amb el teu 7 superem el 5 de mitjana, jo també posaré un 6, o sigui que estem en el 5 i mig de mitjana. No està malament. No està malament. Queden 8 jornades i seran apassionants. El partit d'ahir, hem estat parlant a la tarda i, per exemple, vas observar que el Barça va tenir més pilota que el Madrid, però aquesta possessió no va suposar control real del partit.
Sí, la sensació és que el Barça va tenir molta pilota, però que no va tenir el partit controlat, sobretot a la primera part, després de l'1-0 i fins a la mitja part. En aquest tram de partit jo crec que és quan se li escapa més el partit i sobretot per el que diem, perquè no ho va tenir controlat, no va tenir control. Jo crec que el Barça no s'ordena bé, no ataca bé, tot i que té molta pilota. Algunes vegades perquè entren conduccions de Messi, de De Jong, i acaba perdent ràpid, acaba atacant ràpid i perdent ràpid. I altres vegades perquè no situa bé. És a dir, quan tu tens un replegament al davant i tu jugues amb una línia amb carrilers, el que no pots fer mai a la vida és situar els carrilers a dalt de tot, perquè d'alguna manera tu estàs posant 10 futbolistes a l'última zona de camp, no? És a dir, el Barça tenia que haver tret els carrilers una mica més cap a baix per intentar atreure el Madrid, fer-lo sortir d'allà. Crec que això va fer que les distàncies fossin grans i que aquesta sensació de control no la tingués, tot i tenir molta possessió.
I a més, els carrilers, que deies que estaven molt alts i llavors donaves més espai i menys efectius per defensar tot l'espai que quedava per Vinícius, van intervenir poc, sobretot a la primera meitat, oi?
Sí, a partir d'aquí jo crec que hi ha dos punts que expliquen molt bé aquesta falta de control, Un és la posició, però n'hi han dos més. L'altre és que el Barça va enfocar malament els seus atacs, és a dir, davant d'un rival que et posava molta gent per dins i t'esperava amb Casemiro, amb Modric, amb Kroos i de manera replegada, el Barça va voler entrar massa per dins. Després de l'1-0, fins a la mitja part, tant Alba com Des són molt poc utilitzats. De fet, són el segon i el tercer jugador de camp que menys intervenen. Només intervé menys que ells Dembélé i Ter Stegen.
Això des de l'1-0 fins al descans, eh?
Sí, des del minut 13, crec que és després del gol, fins a la mitja part. Crec que el Barça va molt a dins i és el que esperava d'alguna manera el Madrid. I tenim aquesta sensació, perquè fixeu-vos que el Madrid, en aquest tram que us estic parlant, només fa 108 passades i acaba fent 8 rematades. És a dir, era un atac molt directe, molt vertical, perquè el Barça, d'alguna manera, anava a parar on ells buscaven.
Quin futur li preveieu? Ara ho apuntava l'Uri fa una estona. El dibuix de les últimes jornades de Koeman amb els tres centrals, amb Dembélé ocupant una zona molt centrada de l'atac, això li donareu continuïtat? Creieu que s'ha de revisar i que Koeman ho revisarà ja pel dissabte a la final de la Copa contra l'Atlètic?
Jo crec que sí. Jo tinc la sensació que ara venen partits on el Barça haurà de tenir molt pes en el joc i que els dos precedents demostren que, sobretot la posició de Dembélé, una altra cosa és veure com fa servir els laterals, si els vol mantenir llargs i si se sent còmode amb els tres centrals, però clar, però Dembélé no pot continuar jugant de nou amb aquest escenari tàctic. Jo crec que això ha quedat bastant clar i que no seria una bona notícia insistir-hi. Per tant, si Koeman vol donar continuïtat a Dembélé, que fa la sensació que és un jugador amb el qual hi confia, el Barça hauria de tornar a jugar com a mínim amb un extrem obert, no?
Sí, perquè Àlex, si surts com surts ahir al camp del Madrid, o pots actuar ràpid i fer un canvi de sistema durant la primera meitat, o pots preveure abans del partit que el Madrid es tancarà. O sigui, quin remei hi ha per lluitar contra això, contra aquesta situació que s'allarga tota una part quan veus que l'equip està encallat?
Sí, diverses coses. Jo crec que hi ha dues coses a revisar. La primera, que esperàvem un Madrid tancat, jo crec que ens va sorprendre a tots o a la majoria, no? Perquè d'alguna manera tenia que ser actiu. L'altre, clar, pots canviar sistema. I avui és fàcil dir-ho després d'haver el partit i després d'haver passat un dia, no? Això és el que costa més en el món del futbol. Però aquesta és l'opció. És a dir, perquè ens entengui la gent que està a casa, el 3-5-2 és un sistema que et pot funcionar quan el rival et ve a buscar, quan et dona espais, quan no te'ls dona, necessites el que hem parlat moltes vegades aquí en algunes tertúlies, no? Extrems oberts, que encarin, i per tant el 4-3-3. El Barça té un avantatge molt gran, que és que té més d'un jugador interruptor. És a dir, estem parlant ara de Dembélé, que pot jugar i el pots obrir una banda, parlem de Mingueza, que et pot jugar de central, de lateral, és a dir, té... Ara torna a entrar Sergi Roberto, té jugadors polivalents com per canviar de sistema.
Interruptor és jugador polivalent, no? En una nomenclatura més clar.
Sí, exacte, polivalent, o que tu, en el cas de Mingueza, per exemple, et pot fer de central, o si estàs en el 3-5-2 et pot fer d'un dels tres centrals, però si tu vols canviar de sistema, li dius, posa't de lateral, i llavors ja tens el canvi de sistema, el mateix amb Dembélé, no?
O de central, que ahir ho va fer en el tram final del partit, també.
Sí, exacte, i això és un avantatge, que sense necessitar canvis tu pots canviar de sistema. Jo crec que hauria de tirar per aquí el Barça. I després hauria de revisar una cosa que ahir li costa molt car, que és la recuperació després de pèrdua. Ahir el Barça no està gens bé, perquè defensar cap endavant en futbol és el millor que hi ha, no? Però has de saber-ho calibrar molt bé. I ahir, sigui per la qualitat del Madrid, sigui perquè el Barça va saltar molt tard, Busquets, De Jong, Pedri van saltar tard, cada vegada superaven línia. És a dir, ahir el que li passa a Alba en el primer gol, que en futbol es diu que l'últim no pot saltar mai al penúltim, sinó que l'últim defensor ha d'esperar a l'últim atacant, doncs li va passar al mig del camp. Tant és així que el Barça ahir acaba amb el mig del camp, titular, amb Busquets, amb Pedri i De Jong, acumulant 12 recuperacions. Que Busquets acabi un partit només amb 4 recuperacions vol dir que no s'ha estat gens efectiu, i crec que això ho ha de revisar perquè és vital.
Sí, sí, ens falta el punt de vista de Madrid. David Sánchez, bona nit.
Hola, bona nit.
Ha estat dur el dia a Madrid o què?
Para mí sí, para ellos no. Para el Real Madrid este ha sido un día maravilloso. No sé si es que no esperaban o no contaban tanto con la victoria en el Clásico, sino porque yo creo que nadie soñaba hace tres meses en que el Madrid estaría como está, tanto en Liga como en Liga de Campeones. Y el gran debate y la gran duda que tiene Zidane a día de hoy es saber si las piernas y lo físico de esta plantilla va a aguantar, porque ayer, al acabar el partido, me consta que Zidane comentó en la planta noble que tiene dudas de que el equipo aguante a este nivel físico hasta final de temporada.
¿Eh? ¿Uba día a la sala de prensa? ¿También lo iba a día Florentino?
Sí, bueno, claro, Florentino no, creo que no se ha perdido jamás una bajada a vestuario después de cada partido, y más si los partidos son importantes. Sí, es un equipo que tiene mucho orgullo, tiene mucho amor propio, y es un equipo que sabe sufrir. Yo estoy con, creo que lo decía Domènech, el equipo estuvo mal en la segunda parte, pero no tan mal como da la sensación que lo estuvo después de ver el palo y el travesaño de Ilaix, pero sí que es verdad que hay jugadores que no están a la altura y que Zidane los pone si no tiene ninguna otra opción, porque este año Zidane no tiene fondo de armario, y si fuera medianamente seria la plantilla del Real Madrid, Odriozola no jugaría ni un solo minuto en el equipo blanco.
¿Ara es veuen campions els del Madrid?
Tot jo crec que todavía no.
Ara sigui líder?
Jo crec que todavía no, però lo que ellos tienen la sensación es de que el Atlético de Madrid no va a ganar la Liga. Es decir, si tú le preguntas a alguien del Real Madrid cómo ve esta recta final de la temporada, sigue viendo al Barcelona como el gran rival del Real Madrid y no al Atlético de Madrid. Tienen la sensación de que el equipo del Cholo va a caer por su propio peso y que igual esta semana no, pero la siguiente se puede dejar puntos que ya lo aparten definitivamente del liderato. El gran problema que tiene el Real Madrid, no nos engañemos, es que tiene su objetivo puesto en la Liga de Campeones, y aunque tiene encaminada la eliminatoria, si pasa ante el Liverpool le queda al Chelsea, después a pensar en la final de la Liga de Campeones. Y repito, yo ayer cambios que hizo Zidane, yo los entendí en clave Liga de Campeones, si no, no entiendo que con el resultado tal y como estaba, por ejemplo, retire del terreno de juego a Benzema, que no está lesionado.
¿Tú crees que pasan contra el Liverpool?
Yo estoy convencido que pasan, estoy casi convencido de que van a ganar el partido.
¿Convençut o acollonit?
No, yo creo que van a pasar porque me parece imposible imaginar un escenario en el cual el Madrid no marque un gol en Anfield, y creo que a la que el Madrid marque un gol en Anfield, pues prácticamente ya se dará por equipo clasificado. Supongo que el Chelsea no se lo pondrá tan fácil, pero vamos, ni yo ni nadie en Madrid creo que contempla la opción de que el Liverpool le dé la vuelta a la eliminatoria, básicamente porque este Liverpool, por nombres puede ser, pero no tiene nada que ver con el que le dio la vuelta al marcador al Barcelona.
Yo no estaría tan tranquil, però vaja. Escolta'm, tema arbitral, aquí entrem tots. A veure, el penal de Braithwaite, sobre Braithwaite de Mendy, algú creu després de 24 hores que era penal o no?
I en directe l'hagués xiulat.
I veient la repetició?
Puc entendre que hi hagi debat.
A mi em passa com el Luriol. En directe l'hauria xiulat, a la repetició ahir pensava que no, i avui, segons en el moment del dia. És a dir, és una de les jugades més grises que recordo dels últims arbitratges. És a dir, sóc incapaç de pronunciar-me de manera molt categòrica cap a qualsevol dels dos cantons.
Ricard, tu com el veus avui?
Jo en principi, jo crec que ja hi estic d'acord. Tots vam tenir, jo crec, la mateixa sensació en directe i després vam dubtar. Jo, vista la repetició, crec que es queda curt per ser penal, però tinc la sensació que és un penal que si en directe el veu l'àrbitre, que jo crec que el veu i l'assenyala, ja no el pots tirar enrere, perquè el contacte existeix. Sí, I també crec que Braithwaite no es deixa caure. Jo crec que Braithwaite va a molta velocitat i que és un contacte que no entenc encara per què Mendy estira el braç. Ves que també estic convençut que si és l'Anglès qui estira el braç és penal.
Yeah.
O sigui, perquè hi ha jugadors que tenen aquest punt de mala sort, o com vulguis, o de magnetisme amb la desgràcia arbitral, i l'Anglès aquesta temporada n'ha estat en totes.
Àlex Dalmas, a tu et van fer alguna vegada una acció similar i vas caure a l'àrea mig lipotímic?
No, perquè estava molt ràpid jo i no arribava.
Ets més,
no, però sí. Escolta, jo crec que... Mira, hi ha molts dubtes, jo també tinc molts dubtes, però estic una miqueta més pel sí que pel no. I l'argument l'ha donat el Ricard. Jo crec que Mendy no estem en una situació de cos a cos, no estem en una situació de duel de zona. Estem en una situació on la mà no pinta res allà.
Però és, és molt lleuger, no?, el contacte o
sí,
l'enganxadeta.
Sí, però tampoc té necessitat de treure la mà. És tan lleuger
que no
picaries...
No, és irresponsable.
Però... Clar. Per tant, clar, a mi, si el pita, no em sembla un escàndol.
La clau de la jugada també és que Braithwaite ja arriba a un punt desequilibrat i només necessita això, que li toquin el braç com per acabar de caure. Jo estic més pel no que pel sí, però crec que és un penal, que si l'àrbitre el xiula, la culpa és de Mendy per fer que la mà no toca, i si l'àrbitre no el xiula, tampoc em sembla un escàndol que no es xiuli.
Fa un mes, no sé si us heu fixat, Velasco Carballo va fer una roda de premsa per fer una mica d'anàlisi del VAR, la va fer amb Clos Gómez. Van parlar sobretot de les mans, però de moltes jugades. I si us fixeu, en l'últim mes s'estan pitant menys penals que en els primers 6 mesos de temporada. I van insistir molt amb la transcendència de la jugada.
Jo estic d'acord, No és el mateix una falta al mig del camp que dins de l'àrea. Tot i que el reglament això no ho estipula.
Jo crec que potser allí va haver-hi un punt que, on que al final Braithwaite s'anava cap a fora...
La transcendència de la jugada vols dir que com no era una acció de rematada, que pogués ser això el que... el que fes que no xiulessin el penal, no?
Correcte.
I Koeman, que va tornar a queixar-se obertament de l'arbitratge, avui ha fet un tuit on insistia de manera no tan vehement. A mi, la veritat és que, no sé si per tradició, no m'acaba d'agradar.
Jo crec que ell s'equivoca sobretot quan deixa amb la paraula a la boca el periodista de Movistar, el Ricardo Sierra, però puc entendre, acaba un partit, acaba un clàssic, has perdut, tu creus que és una jugada de penal que t'ha perjudicat molt, i l'entenc amb calent. Jo avui fer un tuit i insistir en que l'equip ha perdut per un error de l'àrbitre del VAR, a mi ja em sembla gratuït. Jo crec que avui de fer un tuit dient queden 8 partits, anirem a totes i guanyarem aquesta lliga. Tornar a insistir 24 hores i...
Sí, el que passa que és que Koeman això ho porta fent... tota la temporada, no? A mi em costa d'entendre'l. A mi em costa d'entendre'l, sobretot perquè ell deu tenir tan clar com nosaltres que fa 5 dies va dir el contrari, que el VAR a vegades s'equivocava i a vegades encertava. I aquí és el punt d'incoherència que jo li trobo. O sempre vas a la mateixa línia o sempre parles o sempre calles, però no pots parlar només quan et perjudiquen.
Bé, és coherent que no admet la derrota bé, i que cada cop que hi ha una derrota dolorosa i alguna acció conflictiva, doncs aquest orgull competitiu que té i guanyador fa que no l'accepti, diríem, obertament, no? I perquè, com diu la Sònia, ja l'hem sentit més d'una vegada aquesta temporada, sempre amb situacions com aquestes. Crec que representa el guanyador, que no és capaç de, diríem, de maquillar ni disfressar el sentiment que té en aquell moment quan se sent perjudicat per algunes situacions.
David Sánchez, gràcies, bona nit.
Adéu.
Bona setmana. Àlex Dalmas, igualment, moltes gràcies, bona nit.
Vosaltres, una abraçada.
Heu vist el partit de bàsquet d'aquesta tarda, l'altre clàssic que també ha perdut el Barça?
He vist el més important, a l'últim minut.
Sí, ha passat de tot a l'últim minut.
No, però una cosa, Uri, avui sí que veure només l'últim minut és poca cosa, eh?
Doncs anem amb el Macià. Macià, bona nit.
Com esteu, companys?
Que el Barça ha perdut un partit 85-87 contra el Madrid al Palau, un partit dolentot del Barça que ha anat perdent tota l'estona, però que ha pogut guanyar al final. Fins i tot Saras ha dit que la victòria era... que la derrota era merescuda.
Sí.
I el Barça pràcticament que es queda ja sense opcions, no diré sense opcions, però amb poques opcions d'acabar primer la fase regular de la CB.
Sí, de fet, al final del partit tu no pots, diguem-ne, underestimate, em surt la paraula en anglès, infravalorar. Subestimar, gràcies, un rival. No pots, encara que sigui el Madrid sense Dec, a qui fa 3 dies li van treure Dec, que venim de Campazzo, que és un Madrid que té Llull i Rudi com els té, no els pots infravalorar, perquè després no hi ets a temps. Ja han sigut a temps, però tot i així ja vas massa al límit, I per tant, sí, pot haver-hi alguna decisió, el White a la tele, em sembla, no? Hi havia algunes tècniques, però realment el Madrid ha sigut just guanyador i el Madrid fa un parell de partits que competeix amb el Barça fent com feia el Barça a l'última època de Navarro, que era defensant. Quan el talent ja no acompanyava tant, el Barça començava a guanyar els partits, els títols, va haver-hi un parell de 3 anys que encara va aguantar des de la defensa, fins que hi ha un moment en què ni la defensa ho aguanta i acabes perdent ja doncs, de 38 punts a Europa, no? Però el Madrid està començant a guanyar els partits amb el Barça, doncs, arremangant-se fort. Si el Barça no està relaxat, té problemes. A Madrid ho va solucionar avui, doncs aquí no. Ara també dic una cosa. És un partit de fase regular, vull dir, quin pes té el factor camp en un any en què hi haurà poca gent o nula en un pavelló i sabent que ets molt superior, doncs bé, té un pes relatiu, no? És un avís, això sí.
4-2, 4 victòries al Barça, 2 del Madrid amb la d'avui al Palau, el Madrid anava per davant, amb diferències de 9, 10, 11 punts. A l'últim minut el Barça s'ha arribat a posar per davant i a l'última jugada han defensat malament la Provítola, 2-1, i a l'última jugada Higgins s'ha quedat amb la pilota en les mans, ha sonat el clàxon i s'ha acabat el partit. Avui Gasol menys, Pau Gasol, menys minuts, cap punt i poca incidència en el joc.
Sí, avui l'han tret els primers minuts i ja s'ha vist que patia molt amb Tavares i també després ha patit amb els xavals joves. Vucevic, per exemple, l'energia de Garuba, és a dir, sigui per el físic de Tavares o per l'energia dels joves, avui era un dia massa difícil per Gasol i ja no l'han tret a la segona part.
Xavi, si fessis una enquesta de qui guanyarà la Lliga CB amb el factor pista en contra, et diria 10.
Del Barça?
Sí.
Ah!
Sí. 10.
Bé, és que jo et dic una cosa, jo crec que el que li ha passat avui al Barça és el millor que li podia passar en el moment en què li ha passat, perquè hem parlat tant de canvi de cicle que els jugadors s'ho han cregut tant que han sortit avui amb el canvi de cicle a sobre contra un equip que havia de sobreviure com pogués, perquè és que no hi ha molta diferència entre tots dos equips, i això durant tot el partit ha anat acompanyant el Barça. S'ha posat a 2 punts a l'últim quart, una altra parcial de 9-0, 11 per sota, fins al punt que fas el bàsquet de Mirotić i et relaxes en aquella defensa i te la tornen a clavar. I crec que les declaracions de Jessica Vixos van per aquesta línia de dir, que aquests han guanyat Eurolligues, lligues, copes, com perquè per una competició que els hi haguem passat la mà per la cara, parlem de canvi de cicle. El canvi de cicle s'ha d'anar demostrant cada dia que surts a la pista contra ells. Jo crec que és una derrota que al Barça li anirà bé.
Ernest, demà sabrem si el Barça juga contra el Zenit de Sant Petersburg o contra el València als quarts de final de l'Eurolliga. Això serà demà. Gràcies i bona nit, Ernest, a descansar.
Que vagi bé, bona nit, company.
Ara anem un moment a la publicitat. Quan tornem, l'Espanyol, el Sabadell i un dels escenaris més importants de l'esport mundial. Sabeu quin és? Ara tornem.
Els diumenges d'11 a 12 de la nit, el Club de la Mitjanit, a Catalunya Ràdio. I si poguessis tenir tot l'esport a les teves mans? Amb l'aplicació d'Esport3 tens tota la programació esportiva de TV3 i Catalunya Ràdio. Continguts exclusius que pots guardar i consultar quan tu vulguis. Resultats actualitzats al moment. I ara pots accedir a tot el que passa a l'instant. L'aplicació d'Esport3. Tot l'esport a les teves mans.
Alexa, Catalunya Ràdio.
Hola, escoltes Catalunya Ràdio.
El matí de Catalunya Ràdio és el teu matí.
Escolta i car.
Moltes cançons.
Tots els directes de les emissores de Catalunya Ràdio a Alexa.
Catalunya Informació.
Hem arrencat aquest nou bloc de notícies.
Catalunya Música.
La relació amb la música clàssica.
I ara també els podcasts de Catalunya Ràdio disponibles a Alexa. Només cal que diguis Alexa, Catalunya Ràdio Podcast. El Club de la Mitjanit. Amb Xavi Campos.
L'Augusta National és un dels temples de l'esport mundial,
Home, i és l'escenari del torneig més important, és la catedral. És el Wimbledon del golf.
Tu el segueixes tots, PGA, però la PGA no el Grand Slam, Això que fan el circuit de la PGA... Però,
no, els majors,
D'acord, només els majors. Sí. Jo l'únic major que segueixo és el Masters. Jo ho vam comentar el mes de novembre i ara toca seguir el Masters d'Augusta, que s'està acabant i que guanyarà un japonès, Bernat.
per primera vegada la història guanyarà un, ja no és japonès, un asiàtic, que és una notícia històrica.
Que era hawaià.
Era de Illes Fiji, i Fiji crec que és Oceania, no?
Ah, clar, clar, clar.
Sí, 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 jo crec que aquest és el matís. Però sí, sí, Matsuyama, Hideki Matsuyama, que a falta de 5 forats, doncs té un avantatge prou suficient com per pensar que guanyarà aquest Masters d'Augusta i es vestirà amb un dels trofeus més simbòlics i més originals que hi ha en el món de l'esport, que és la jaqueta verda, no?, que li donen al guanyador del Masters.
Ja heu vist quin entès en golf, quin especialista hem generat a Catalunya Ràdio.
Home... Tot el que no tingui amo, ja hi va Bernat Soler. Esport americà,
golf... No per...
És que, però us dic una, de veritat que s'ha convertit gairebé, no diré que en una droga, però des de dijous fins avui, igual, he consumit ben bé entre 12 i 15 hores de golf. Entre el directe i una aplicació que té el Masters d'Augusta, que és espectacular, que et permet veure tots els cops de tots els jugadors en tots els dies, en totes les rondes.
I de franc, aquesta aplicació?
Sí, sí, de franc, sí, sí, sí. És absolutament espectacular. Sí, sí. Per cert, hi ha una nova figura en el món del golf, que ens sentirem a parlar.
Zalatoris.
Un noi americà que es diu Zalatoris.
Sí, però està punxant, l'última jornada. I John Rahm ha fet menys 6 a l'última jornada. Em sembla que és el millor de l'últim dia. Però vaja,
sí, ha fet una quarta jornada molt bona, però no suficient com per estar doncs, al capdavant.
I menció especial per Txema Olazábal, que ha passat el tall amb 55 anys, des del 2014 que no passava un tall del Masters.
Dues vegades va guanyar la jaqueta verda, Txema Olazábal. Escolta, això acabarà esport... d'aquí una hora, no? Més o menys.
Sí, sí, perquè això va ja en el tram final i en menys d'una hora jo crec que ho tindrem acabat. Només volia afegir que és un esport tan peculiar que permet veure doncs, a jugadors, com ara deia l'Oriol, com Txema Olazábal, que amb 55 anys encara està jugant i arribant fins a últimes fases del torneig, o per exemple, com el número 1 i vigent campió, doncs quedés eliminat a la primera ronda, no? Com si fos en una lligueta, com si a la lligueta de Champions el Bayern de Múnich hagués quedat eliminat, que és Dustin Johnson. És a dir, mai saps qui guanyarà, sempre hi ha molts favorits, i la veritat és que és un esport on la capacitat de sorpresa i de no preveure què pot passar el fa molt interessant.
Era el mèrit de Tiger Woods que va donar continuïtat a la victòria, que en el golf és molt, molt complicat a seguir. Veient, acabar de veure el Masters d'aquest any 2021.
Sí, que es fa curt, això del Masters, o sigui, jo l'única cosa que veig és que has d'estar 4 dies hipotecat per seguir això.
Una miqueta, sí, sí, sí. Una miqueta hipotecat, però ja m'ho reservo,
El futbol no hipoteca hores, no?
Home, 4 dies, i quan duren les jornades?
Home, les jornades senceres són de 5 hores, però no les veig totes. No, jo, totes senceres no les veig.
Sònia, no dedico 20 hores veient futbol, i mira que n'hi dedico,
en 4
dies,
En 4 dies no, però la
setmana...
Home,
és que això són 20 dies...
Això és un cop l'any.
Això són 20 hores en 4 dies. Home, sí, tu vas amb els números, clau, reparteixes a 365 dies...
No, però jo t'he dit que no. Jo, sense Dustin, he perdut l'interès en aquest tram final.
Bernat, seguim al Masters.
Vinga, adéu, bona nit.
Sergi Andreu, bona nit.
Què tal, Campos, bona nit.
Gran victòria de l'Espanyol, sí, que té un peu i mig a primera.
Importantíssim. Jo crec que és una victòria clau d'aquesta setmana. 10 punts ja li treu a l'Almeria, que és el tercer classificat. Ara en té 70. Pensa que l'Òscar, la temporada passada, amb 70 punts ja era equip de primera. Avui ha fet un partit... Ha estat un partit, en general, molt atractiu, amb dos golaços. Jo em quedo amb els dos golaços. Una genialitat de Darder des de 43 o 44
metres.
Després d'un mal refús del porter, de Riesgo.
Els 30 segons, Va començar bé el partit.
Sí. Ha fallat un penal a l'Opanenka. Raúl de Tomàs ha anat al travesser.
A l'estil Panenka, sí.
A l'estil Panenka.
Una mica sobrat, de Tomàs.
Sí. I després...
El Palau portava una mosca dalt, que no veig.
Ui, i després, ja que pel final...
El gol del Leganés, per mi...
És fora de joc.
Per mi és fora de joc. Sí. Perquè deixa passar la pilota entre les cames i fa l'acció de... Llavors, per mi, intervé. Però vaja, després ho han solucionat un altre golaç de Nico Melamed.
Que avui fa 20 anys, un golaç de voler engaltant una pilota tal com li venia des del cor de l'àrea que ha anat a les cales.
Dieu peu i mig per no dir els dos, no?
Jo crec que...
Bé, home, fins que no és matemàtic no pots dir. Però vaja...
No,
Sergi,
no
gràcies.
No hi ha res fet, Vicente Moreno. Diu, no hi ha res,
no hi ha res fet, No m'esperava menys. Sergi, gràcies.
Vinga,
Uri, Ricard, Sònia, gràcies i fins la setmana que ve.
A tu.
Adéu.
A
tu,
La meva ànima voldria enlairar-se, però el meu cos no la deixa sortir. És com si jo volgués allunyar-me de mi.
Moment de tancar el club a un minut per les 12 de la mitjanit. Canviem de setmana. Agraïm la feina a l'equip que ha fet possible el programa, l'Aina Grau a la producció, el Marc Peirón al control de l'Estudi 5, el gran Carles Morales i el Xavi Clemente fent possibles totes les connexions, que són moltes, al control central, i el Sergi Andreu i el Sergi Camps a la redacció. I el record especial d'avui és per una de les persones més brillants que conec, tan brillant com dispers, però té una dispersió brillant, i si no la tingués no seria tan brillant. És la veu del bàsquet a la ràdio des de fa anys i una persona increïble. Sempre suma, mai ni una mala cara. Podria tenir el seu punt d'ego, però no el té. És creatiu com pocs, treballador com gairebé ningú, té estil propi i és un privilegi poder treballar al seu costat. Al costat de l'Ernest Macià, que és un gran. I avui ha cantat una altra derrota al clàssic, no passa res. Bona nit i bona setmana.